Aquí comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
Molt benvinguts, amics, al programa número 20 de Camps Magnètics. En aquest i en un programa posterior que farem no el mes vinent, sinó més endavant, comentarem algunes expedicions a l'espai que han tingut una especial transcendència. Avui ens referirem, en concret, tan sols a les expedicions Apollo del segle XX. Però en realitat no volem comentar tant les expedicions en si, ja molt conegudes, sinó més aviat tota la música que d'una o altra manera està relacionada amb elles. Al capdavall, això és Camps Magnètics, un programa on la ciència ocupa una part important, és veritat, però on la ciència-ficció i la música no es queden pas enrere. So at this time we're going to stand by and continue to monitor the loops here in Mission Control for our go-no-go decision. El programa Apollo va constar de 17 expedicions entre 1967 i 1972, però nosaltres ens centrarem en 4. La primera, l'Apollo 8. L'any 2015, la formació britànica Public Service Broadcasting va dedicar un àlbum sencer a homenatjar la cursa espacial de Race for Space, es deia l'àlbum. I un dels temes, aquest, The Other Side, estava dedicat precisament a l'Apollo 8. L'àlbum incorpora samples amb gravacions originals de les expedicions. Fixeu-vos. Però per què és tan important l'Apollo 8?
L'Apollo 8 es va enlairar el 21 de desembre de 1968 i va ser la primera missió tripulada que va sortir de l'òrbita terrestre, la primera en arribar i orbitar la Lluna i la primera en retornar a la Terra. De les tres coses, i encara que a simple vista no ho sembli, potser la més important va ser la primera. Això, almenys, és el que pensava un astronauta que després es va fer molt famós, en Michael Collins. Collins, que inicialment havia de formar part de l'expedició, però que després va quedar només com a suplent, perquè una intervenció quirúrgica li va impedir de pujar a la nau. Ho argumentava així, comparant-ho amb l'Apollo 11. L'Apollo 8, encara que mai va tenir per objectiu trepitjar un altre món, va tenir el sentit d'abandonar completament la llar, el lloc d'origen, el nostre bressol. L'Apollo 11, en canvi, va tenir el sentit d'arribar a un altre lloc. Va deixar la primera petjada humana en un món nou. I per Collins, tenia un significat més profund abandonar la Terra que arribar a la Lluna. Al cap i a la fi, deia, amb el temps s'arribaria a molts altres llocs, però el fet de sortir, d'abandonar la Terra, seria sempre un fet únic. Només hi hauria una primera vegada, aquella de l'Apollo 8. Té mèrit que això ho digués un astronauta que després va formar part de l'expedició més famosa de la història, precisament la de l'Apollo 11. L'Apollo 8 va arribar en un moment, el Nadal de 1968, on la gent necessitava alguna cosa, algun esdeveniment que els ajudés a pujar la moral de caiguda. Aquell any 1968 havia estat un any terrible a Estats Units i, en general, arreu del món. Havien assassinat el líder negre Martin Luther King i el candidat presidencial Robert Kennedy, germà del president també assassinat John Kennedy. La guerra del Vietnam estava en el seu apogeu, amb la tristament famosa matança de My Lai com a fet més destacat. La URSS havia esclafat l'esperançadora primavera de Praga. El maig francès havia anat derivant cap a disturbis i convulsió social. A Mèxic hi va haver la matança d'estudiants a la plaça Tlatelolco. L'èxit de l'Apollo 8 va ser una alenada d'il·lusió i esperança per a una humanitat realment angoixada. Perquè realment va ser un gran èxit. No només tècnic, sinó humà. De valors humans i inclús espirituals. I una de les coses que més hi va contribuir va ser probablement un fet inesperat, impensable. Una foto. Quan la nau espacial va fer la quarta passada per davant de la Lluna, la tripulació va veure una cosa que mai cap ésser humà havia vist abans: la Terra sortint per darrere de la Lluna. Frank Borman, el comandant de l'expedició, va veure la Terra aixecant-se per darrere de l'horitzó lunar i va cridar emocionat als seus companys mentre feia una foto en blanc i negre. Però no seria aquesta foto la que quedaria per a la història, sinó la que va fer immediatament després el seu company Bill Anders, en aquest cas a tot color. Una fotografia considerada una de les més importants i transcendentals del segle XX perquè va permetre contemplar la fragilitat del nostre planeta i el lloc tan insignificant que ocupem en el cosmos. Com ja hem dit, l'Apollo 8 va arribar a la Lluna el Nadal de 1968 i, justament, la nit de Nadal, la televisió americana va connectar amb la nau, des d'on els tres tripulants van enviar una salutació a tota la humanitat. Però abans van llegir uns fragments de la Bíblia, concretament els primers versicles del llibre del Gènesi. Ara sentireu la gravació íntegra d'aquell moment, que dura menys de 3 minuts i que va ser la transmissió més vista de la història fins a aquell moment. Comença Anders.
And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness.
Continua en Jim Lovell.
And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning was the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning was the second day.
I acaba el comandant Frank Bowman.
God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place. And let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called these seas. God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
L'any 1994, Mike Oldfield va recuperar la primera part d'aquesta gravació llegendària per obrir el seu àlbum The Songs of Distant Earth. Li va posar per títol In the Beginning. Sonava així.
Camps magnètics.
Canviem d'expedició, canviem d'Apolo, però sense deixar la música de Mike Oldfield. Quan feia 10 anys de l'arribada del primer home a la Lluna, el 1979, la NASA va voler celebrar l'efemèride amb un documental titulat The Space Movie, i on la música la posava a Mike Oldfield, concretament amb temes de Tubular Bells i altres treballs posteriors com Incantations. I també amb aquesta preciosa peça anomenada Portsmouth. Apollo 11, el que va dur el primer home a la Lluna el 1969, no cal parlar-ne gaire. L'any passat, quan en feia 50 del gran esdeveniment, els nostres companys, David Ràfols i Marc Ferrés, li van dedicar 3 programes absolutament recomanables i que encara podeu escoltar entrant a la web de l'emissora. Nosaltres aquí parlem sobretot de música, i l'any 2018 es va estrenar una pel·lícula amb molta més repercussió comercial que de Space Movie i que també tractava de l'aventura de l'Apollo 11. First Man, dirigida per Damien Chazelle. Però First Man tracta en realitat sobre la vida de Neil Armstrong, el First Man, el primer home que va trepitjar la Lluna, personatge interpretat per Ryan Gosling. La banda sonora del film, amb 37 peces, la va composar Justin Hurwitz i la interpretava una orquestra de 94 músics. Segons va explicar el mateix autor, Justin Hurwitz, la música de First Man volia reflectir bellesa i alhora soledat, perquè ell pensava que aquests dos sentiments són els que defineixen la gran aventura de l'Apollo. Arribar a la Lluna, trepitjar la seva superfície, és meravellós, deia ell, però també és una experiència molt, molt solitària. Sonora de The First Man hi apareix molt el theremin. El theremin és un dels primers instruments musicals electrònics que es controla sense necessitat de contacte físic entre el músic i l'instrument. Té un sol molt característic i a Damien Chazelle, el director, li evocava aquelles velles pel·lícules de ciència-ficció dels anys 50 i 60 on aquest instrument era molt present. Al capdavall, deia ell, Armstrong i els seus col·legues de l'Apollo van fer realitat aquells somnis de la ciència-ficció.
Talking about a revolution out on the streets. They are talking about a revolution out on the streets. They are talking about a revolution out on the streets.
T'oferim un espai obert on la llibertat és el valor més important. Un lloc per compartir i on buscar la felicitat. Som una ràdio de persones contentes de distribuir allò que més ens agrada, allò que ens motiva i ens dona empenta, allò pel que val la pena lluitar. Som una ràdio a contracorrent de modes, tendències i altres imposicions mediàtiques. No deixis d'escoltar-nos i afegeix-te a Ràdio 90, la Ràdio Revolució.
Camps magnètics.
Magnetic fields too.
Quatre expedicions Apollo, protagonistes avui d'aquest Camps magnètics número 20. Un dels músics que millor ha sabut posar banda sonora a aquesta gran aventura del segle XX és, sens dubte, el britànic Brian Eno. Brian Eno té una carrera impecable dins el món de la música i de l'art en general i, de fet, se'l considera el pare de la música ambient. L'any 1983 va publicar un àlbum extraordinari titulat Apollo Atmospheres and Soundtracks, fet conjuntament amb el seu germà Roger Eno i el productor Daniel Lanois, i que originalment es va gravar com a banda sonora d'un documental anomenat For All Mankind, per tota la humanitat, que recollia imatges de la NASA sobre les diferents missions Apollo. No és estrany que Brian Eno composés aquesta meravella si tenim en compte el record que ell mateix tenia de quan, amb 21 anys, va veure per una petita televisió en blanc i negre l'allunyatge de l'Apollo 11. Així ho evocava ell mateix amb aquestes paraules que ressonen damunt una de les millors peces d'aquest àlbum, Unending, Ascent. Podríem dir que és autèntica poesia de l'espai.
July 69, I had just moved to London. I'd been at art school for 5 years by then. I'd just left and moved to London. And I was living next door to one of my professors. And he said, oh, why don't you come over? They're landing on the moon today. So I went over and we sat looking at this quite small television, which was black and white and not very impressive. But what was amazing was looking at that and then looking out of the window, it was a full moon, and thinking, oh my God, that is actually happening there now. And this was one of those moments when you think the world has changed.
I Brian Eno també explicava de quina idea va tenir al cap a l'hora d'escriure aquesta música tan especial, inclòs a l'àlbum amb Apollo Atmospheres and Soundtracks, com deien, de 1983.
I've always been fascinated really by music that is atmospheric. This is why this record is called Apollo Atmospheres and Soundtracks. I had already been exploring that with what I called ambient music. It works very well for film music, where that's often needed, but it worked very well for this particular film because you had long periods of almost nothingness.
Per acabar d'arrodonir-ho amb aquest altre pensament magnífic.
Conceptually, it was a big moment that there's somebody out there looking back at us. Funnily enough, I became friends with Stuart Brand, and he brought pressure on NASA to release pictures of the Earth from the moon, because he felt that if humans could see the Earth for its beautiful uniqueness, they would start to think differently about it.
Magnètics.
La tercera expedició Apolo en què ens volem fixar és efectivament la de l'Apolo 13, famosa perquè, per fer honor als supersticiosos, va resultar fallida. La història és molt coneguda. A mig camí cap a la Lluna, la nau va patir un gravíssim accident. Un dels seus dos dipòsits d'oxigen va rebentar, afectant greument a l'altre i dissipant tot el seu contingut a l'espai. El problema era gravíssim. Encara que els expedicionaris tenien reserves suficients per respirar, sense oxigen no es podia generar corrent elèctric ni aigua potable. Afortunadament, un equip tècnic molt competent i brillant a Houston va aconseguir solventar el problema i tornar sans i estalvis a la Terra als tres expedicionaris, Lovell, Swigert i Hayes, que, això sí, es van quedar amb les ganes de trepitjar el nostre satèl·lit. Això va passar ara fet 50 anys, el mes d'abril de 1970. I els fets són molt coneguts perquè se'n va fer una pel·lícula l'any 1995 dirigida per Ron Howard que explica tots els detalls de l'operació. La banda sonora de la pel·lícula la va composar James Horner i inclou temes originals creats exclusivament pel film, com aquest All Systems Go de Lounge. Però també hi trobem cançons d'aquella època, com aquesta Spirit in the Sky, un gran èxit de Norman Greenbaum que es va enfilar a les llistes americanes just aquells mateixos dies del vol de l'Apollo 13, l'abril de 1970. A part de tot això, la banda sonora d'Apollo 13, signada per James Horner, és també molt interessant perquè recull petits fragments de diàlegs de la pel·lícula. No hi podia faltar, per descomptat, el mític Houston, tenim un problema, aquí en la veu de Tom Hanks, que fa el paper de l'astronauta Jim Lovell.
And then if you could give your oxygen tanks a stir.
Hey, we've got a problem here.
Houston, say again, please.
Houston, we have a problem.
O aquesta altra, no tan famosa, però també impactant, quan l'enginyer director de vol, Jean Kranz, paper interpretat per Ed Harris, diu des de Houston, enmig del desànim general, "Failure is not an option." El fracàs no és una opció.
Failure is not an option.
El dia 7 de desembre de 1972, l'Apollo 17 s'enlairava en direcció a la Lluna. Era la darrera missió de la sèrie Apollo, el darrer viatge planejat cap al nostre satèl·lit i l'únic que s'enlairava en plena nit. Potser per aquest fet, per ser l'últim, l'Apollo 17 ha tingut molta acceptació entre els músics. Tornant als britànics Public Service Broadcasting, amb els quals obríem el programa, i al seu àlbum The Race for Space, hem de dir que un dels temes del disc, aquest Tomorrow, estava dedicat a aquella aventura. I com sempre, incorporant fragments de les converses originals dels astronautes de l'expedició.
Everybody ought to feel very proud of that fact.
qui eren aquests tres astronautes de la darrera missió Apollo? Doncs deixem que ens els presentin.
December 6, 1972. Eugene Cernan, veteran astronaut and commander of Apollo 17. He would be the last Apollo astronaut to stand on the surface of the moon. Dr. Harrison Schmitt, better known as Jack. He would be the first geologist to set foot on an alien world. Ronald Evans, command module pilot. He would remain in lunar orbit, operating a battery of experiments that would take this last close look at the moon.
Sentim ara el compte enrere i el soroll provocat per l'espectacular enlairament en la foscor de la nit.
We have ignition, 2, 1, 0, we have a liftoff. We have a liftoff and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center. The Saturn V is moving off the pad. It has now cleared the tower.
I ara els sentim ja molt a prop de la Lluna, dirigint-se al lloc previst per a l'allunatge, a la vall Taurus Littrow. Dèiem que els músics, escriptors i artistes en general s'han sentit especialment atrets per l'Apollo 17. Recordem l'experiència d'Isaac Asimov, que ja vam comentar en el programa número 14. Tornant a la música, una altra mostra és el famosíssim duet francès Daft Punk, amb el seu tema Contact de l'any 2013, inclòs a l'àlbum Random Access Memories, i que inclou un àudio d'Eugène Cernan mirant des de la finestreta de la càpsula un objecte resplendent.
I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about... maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
En aquest tema de Daft Punk sentíem efectivament la veu d'Eugène Cernan, el comandant de la missió Apollo 17. I es tracta d'un personatge molt interessant. Va ser l'onzè home a trepitjar la Lluna i fins ara l'últim que ho ha fet. Les últimes petjades humanes de la Lluna són d'ell. Però hi ha més coses sobre aquest astronauta, l'Eugène Cernan, nascut a Chicago l'any 1934 i que va morir l'any 2017, quan en tenia 82. De fet, abans de l'Apollo 17, ja havia format part de l'expedició de l'Apolo 10 i allà ja va mostrar el seu caràcter peculiar quan a la cabina de nau va posar als seus companys aquest tema musical, Stranger on the Shore, un èxit d'Akerbilk de l'any 1962. Això va sonar a l'espai un dia de desembre de 1972. Quan es va retirar de la NASA, l'any 1976, Eugene Cernan no es va pas quedar plegat de braços. Va col·laborar molts anys amb la cadena de televisió americana ABC parlant de ciència, medicina i salut. Va escriure llibres i va participar en documentals. I també va ser molt actiu defensant projectes de retorn a l'espai. Però probablement un dels millors records que li van quedar a Cernan del seu viatge a la Lluna va ser el que va deixar imprès sobre la superfície del satèl·lit just abans d'abandonar-lo. Va escriure a terra les inicials TDC de la seva filla Tracy, que llavors tenia 9 anys, de tal manera que es poguessin veure l'endemà quan la nau s'enlairés de retorn a casa. Com que a la superfície de la Lluna no hi ha erosió, aquelles inicials es poden quedar allà durant milers i milers d'anys.
Commander Gene Cernan, who was the last American astronaut to set foot on the moon, has died at the age of 82. Cernan was known for his dedication to space exploration and for returning to Earth with a message of peace and hope for all mankind.
Wish I could take everybody in the world back to the moon with me and let them look back at the Earth. If I could do that, I think the world today would be a much different place.
camps magnètics.
Camps magnètics.
December 6, 1972. Eugene Cernan, veteran astronaut and commander of Apollo 17. He would be the last Apollo astronaut to stand on the surface of the moon.
Bubble and the
big moment that there's somebody out there looking back at us. Funnily enough, I became friends with Stuart Brand, and he brought pressure on NASA to release pictures of the Earth because he felt that if...
Go, no go for launch. Booster.
Go.
Retro.
Go.
Vital.
Go flight.
Guidance.
Guidance go.
Surgeon.
Go flight.
Ecom.
We're go flight.
GNC.
We're go.
Telemu.
Go.
Control.
Go.
Procedures.
Go.
Inco.
Go.
FAO.
We are go.
Network.
Go.
Recovery.
Magnetics.
Camps Magnetics.
Good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.